persona està en l'exili, de què significa aquesta llengua materna, de la relació amb la família a través d'aquest concepte també d'exili, d'aquest concepte de llengua materna, de l'ús o no ús de la llengua materna en aquest sentit. En aquest cas, Nevirovsky és un cas molt, molt concret, quina llengua utilitza i què diu Nevirovsky en relació a la llengua que utilitza per expressar-se i per escriure les seves novel·les. I per tant, bé, només us volia anunciar això, no? Que hi ha el llibre recentment publicat i recentment presentat de la Mònica Sostova, i que ella és autora, ho tenim també en el petit currículum que us hem passat, ella és autora de diverses obres, de diversos textos, de novel·les, d'un llibre fantàstic que es diu Les tires que bomballa la neu, sembla que és publicat el 2017, que aprofundeix en les històries de les dones en els gulags soviètics, en escenes brutals i en situacions molt dures, però és una meravella i és un text molt i molt útil per aproximar-nos a unes històries encara molt desconegudes. Una altra de les coses que també volia destacar de la Mònica és que treballa molt des de la perspectiva de personatges femenins, és una cosa que també m'interessa moltíssim, i per això també li van demanar doncs, de venir a parlar d'Irene Nevirovsky. Poca cosa més vull dir, perquè ja ens ho explicarà ella molt millor que jo, i per tant, moltíssimes gràcies, Mònica, és un honor, de veritat, és un plaer, és un honor, i és un gràcies doncs, de que siguis aquí i de que puguem parlar amb tu d'Irene Nevirovsky. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. A veure, això funciona? Em sentiu bé?
Sí?
Molt bé. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies a tots i totes que heu vingut aquesta tarda. Estic molt contenta de veure vostres aquesta sala tan plena. I vaja, jo estic com molt honrada de poder parlar de la Irene Nevirovsky. Estava, la veritat, és que una mica nerviosa perquè és una de les meves autores preferides i sé que bueno, també deu ser preferida vostra. I aleshores bueno, trobo que és com una responsabilitat molt gran parlar d'aquesta gran escriptora que va tenir una vida, sí, en alguns punts ha provocat alguna que altra controvèrsia. Sí. I aleshores doncs, m'agradaria ara començar per el que tu has parlat de, bueno, del meu llibre Vestides per on balla la neu. No vull parlar d'aquest llibre, però sí de les dones que han patit el gulag, les dones que van patir una gran desgràcia i alguns moments terribles en la seva vida, com el d'estar en uns camps de treball forçats, en aquest camp, en aquest cas de Stalin. I aleshores el que els va ajudar moltíssim era la cultura. La cultura era realment, es pot dir, gairebé una cosa la que les va salvar, la que va salvar aquelles dones. Allà hi ha una nouvinguda, aquí a llocs. Sí, a llocs. Aleshores, la cultura ajuda moltíssim i també va ajudar molt a la Irene Nevirovsky, sobretot quan era jove, perquè ella va tenir una infantesa i una joventut molt dures. I bueno, aquí la veritat és que és com una mica al revés de moltes de les altres escriptores russes que se'n van anar fora del seu país com exiliades. O sigui que aquelles, per exemple, ara estic pensant doncs, en Marina Tsvetaeva per parlar de noms molt coneguts. Marina Tsvetaeva, per exemple, no? Que també se'n va anar al voltant de la revolució. En el cas de Marina, doncs, una miqueta després de la revolució russa. No? O Nina Berberova, que també se'n va anar després de la revolució, i aquestes dues doncs, van ser una mica al revés. Van passar, la seva són aproximadament la generació d'Irene, i van passar una infantesa-joventut molt bones a la seva Rússia i no tenien ganes d'exiliar-se, però la revolució va fer que ho fessin. No? Aleshores, el cas d'Irene és el contrari. Ella va passar, per culpa dels seus pares, bàsicament de la seva mare i els que heu llegit la seva obra, ja ho sabeu, que jo crec que totes les obres, a part de la de la Suite francesa, quasi totes les seves obres tenen unes mares que són unes bruixes i també, bueno, uns pares que no l'ajuden gaire. I d'això parlarem més endavant. Aleshores, ella va passar realment una infantesa en què es va sentir molt sola i, de fet, la persona més a la vora de la qual va estar va ser la seva institutriu, que es deia Madame Rose, i francesa, això és important. O sigui, ella des de petita va utilitzar el francès com la llengua molt parlada. Irene, com veiem aquí, doncs va néixer a Kiev l'any 2003 i ara estem com molt sensibilitzats per tot el tema de tot el tema d'Ucraïna, no? O sigui que ens estendrem potser una miqueta més de lo que faríem normalment sobre els temes ucraïnesos en la vida i en l'obra d'Irene. Perquè clar, ella va néixer a Kiev i va conèixer bàsicament l'Ucraïna allà al voltant. A l'estiu se n'anava amb el seu pare a fer alguns viatges pel riu Dnieper, perquè el seu pare era un home de negocis, també banquer, i feia negocis amb gent que estaven en els pobles sobre el Dnieper. No? O sigui que ens hem d'imaginar aquests viatges pel Dnieper, per una mena com de barco de creuer, com, bueno, el que podem conèixer per alguns escrits de Txekhov, per exemple, no? Que no era per Dnieper, però era per altres rius. Doncs allà anava Irene i aleshores el que trobava allà eren uns pobles bastant pobres, no? Ella coneixia aquesta Ucraïna interior per l'obra de Gogol. Gogol, que és un dels escriptors ucraïnesos més important, per no dir el més important, tot i que escrivia en rus, perquè com ja sabeu perfectament, Ucraïna és un país absolutament bilingüe i s'hi parla tant ucraïnès com rus. Irene era russoparlant, també coneixia algo de yiddish, clar, perquè era jueva, i els seus pares també ho eren, però no eren d'aquells jueus que sempre tenien en compte el fet de ser-ho. Eren més aviat, bueno, van néixer així i no s'hi recreaven gaire en aquest fet. No? Era com, bueno, una realitat, però no hi pensaven gaire. Sí que ella no era gaire religiosa, ni tampoc estudiava les escriptures antigues, ni res d'això. No? Després, com ja veurem, alguns historiadors de la literatura li ho van com, bueno, mig retreure. No? El que passa és que jo també penso que, bueno, encara tornarem a aquest tema, que algú que va viure just abans de, bueno, en la primera meitat del segle i va morir just quan començava la Segona Guerra Mundial, és comprensible, perquè jo crec que la sensibilització pels temes jueus van venir molt com arrel de la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial, tot i que tot això ja existia, evidentment, abans, no? Per exemple, doncs, en el cas de Kafka, doncs, Kafka tampoc era dels que estudiaven aquests temes fins al moment que va conèixer la seva última nòvia, i aleshores, que era la Dora Diamant, i amb ella sí que d'alguna manera, quan ja estava molt malalt, aleshores s'hi va enfonsar. S'hi va, bueno, no enfonsar, s'hi va ficar a fons, va estudiar doncs, els filòsofs jueus i la tradició jueva. No? Bé, aleshores, Irene, la veritat és que coneixem bastant de la seva, infantesa, perquè ella, aquestes, moltes d'aquestes coses, parla d'elles en la seva obra. Sobretot hi ha una obra que parla molt de la seva vida, és la més autobiogràfica de totes, és Le vin de solitude, el vi de solitud. Doncs allà ella descriu una... La protagonista és un alter ego d'ella mateixa, no ens ho podem prendre al peu de la lletra, que fos realment ella, però podem entendre que molts detalls d'aquest llibre són de la seva pròpia infantesa. Ella també anava a veure els seus avis a Odessa. Vivien a... Ara tots sabeu com és Odessa, perquè ho veiem molt per la televisió i en diaris, veiem com, quina ciutat preciosa és Odessa, no? Aleshores, doncs, ella anava allà a veure els seus avis. Per exemple, quan ella tenia 10 anys, quasi 11, hi va celebrar el Nadal i l'Any Nou, perquè aquesta, la seva família celebrava tant les festes cristianes ortodoxes, pròpies d'Ucraïna i Rússia, d'aquesta tradició, com les jueves. Com més festes millor, no? Aleshores, allà van fer doncs, el típic Nadal rus, van fer, tot i que el menjar era com barrejat, eren les coses russes amb les jueves que va preparar l'àvia. I aleshores, durant aquestes petites vacances, Irene se n'anava cada dia, cada matí, a veure el porc amb el seu avi. Li agradava molt fer això, des d'allà també mirava una escalinata, una escalera molt ampla i empinada i enorme i que feia molt d'impacte, i després es va retrobar amb aquesta mateixa escalinata en la pel·lícula El creuer Potemkin de Sergei Eisenstein, quan ja estava a París, als anys 20, quan ella ja vivia a París. Li agradava molt el porc, feia molt de fred, hem de pensar que, malgrat el fred, tot estava com molt animat, i era un porc que estava entre Europa i Àsia, o sigui que hi havia gent, no hi podíem veure gent de Malàisia, de Malàsia, de gent d'Europa, turcs, gent d'Àfrica, tot això. I ella volia anar-hi cada dia i el seu avi li portava. Per aquell Nadal li van regalar una nina. Una nina molt gran, que bueno, en aquella època devia de ser una de les primeres nines grans, d'aquelles que emet sons i que fa sí, no? I que tanca els ullets i tot això. Aleshores, la nina s'assemblava a la seva mare, que en aquella època era rosa, perquè la mare anava a canviar. Era morena naturalment, però era molt coqueta i aleshores doncs, anava canviant molt de color de cabells. En aquella època la mare era rosa, des de feia anys es tenia de rosa, i la Nina s'assemblava molt a la mare, fins i tot el vestit que portava s'assemblava molt al vestit de la mare. La veritat és que ella estava desgraciada per haver rebut com a regal una nina. I aleshores es va posar quasi a plorar, però tothom es pensava que plorava d'emoció de tan contenta que estava. I aleshores ella va dissimular, no? Perquè ella hauria volgut llibres. Ella, des de petita, li agradava molt llegir i per això ha dit que era una nena que era desgraciada per la seva mare. La mare no li feia cap cas, la maltractava. Tot el que coneixem de la seva, de l'obra d'Irene, és veritat. No? Aleshores, Irene no va rebre llibres ni tampoc un trenet d'aquells mecànics, sinó una nina, i li semblava que una nina no era per a ella, que no anava d'acord amb la seva voluntat ni amb el seu caràcter, i a més una nina que s'assemblava a la seva mare, doncs ja no hi volia jugar gens. I des d'Odessa se'n van anar a París a fer com unes vacances, que la mare, bueno, estava a hotels i anava a comprar roba als millors modistes parisencs, i la nena estava a París, va ser la seva primera trobada en París. I aleshores, durant el viatge en el tren de l'Orient Express, que coneixem d'algunes pel·lícules i fotos i tal, doncs va llançar la nina. O sigui que va mirar pel passadís i va veure la seva mare. El pare no hi era, perquè el pare se n'havia anat a fer negocis. El pare, Irene, no el veia gaire, perquè quan era banquer, doncs es dedicava als bancs, també era jugador als casinos, i a més, bueno, era un home de negocis molt abocat a fer diners, entre altres coses per satisfer la seva dona, que era una frívola total. I aleshores Irene va mirar pel passadís del tren, va veure la seva mare allunyar-se amb un jove guapo cap al vagó restaurant, i aleshores va pensar: aquest és el meu moment. La seva institutriu no estava en aquell moment en la no estava en el compartiment. Aleshores ella va agafar la nina, va obrir la finestra, feia molt de fred, us heu d'imaginar, feia fred, tot això, tot estava nevat, no?, el paisatge, i llavors va de forçar molt per llançar la nina per la finestra, però va poder fer-ho, i aleshores la nina va caure sobre la neu, i després tota la parafernàlia que anava amb la nina, els seus vestidets i el joc de taula i totes aquestes coses que es donaven a les nenes com perquè després fossin bones ames de casa i bones mares i tot això, doncs tot això ho va llançar per la finestra, no? Bé, doncs jo volia una miqueta començar la meva xerrada, el meu discurset, per aquí, perquè jo crec que el que la gent fa quan som nens és molt significatiu, i en el cas d'Irene, doncs ho era molt més que en el cas de molta altra gent. Bé, després va tornar a Kiev, estava una altra vegada amb la seva institutriu, fent passejos, aprenent doncs moltes coses, li agradava, era una nena estudiosa, tenia una, com les nenes riques, de famílies riques, doncs tenia una educació privada, i fins que no va anar a París, i on va anar a la Sorbona a estudiar literatura, no? I a Kiev li agradava perquè és una ciutat de parcs, una ciutat que està situada en una muntanya, i ella vivia a dalt de la muntanya, allà on hi ha doncs algunes de les catedrals més, i esglésies així més vistoses, amb aquelles cúpules daurades, on estan també els palaus imperials Aleshores, per allà passejava bàsicament amb la seva institutriu, però també li agradava anar als barris més pobres i bàsicament allà anava doncs, amb algunes amigues i amics quan s'escapava, quan tenia l'oportunitat, algunes de les poques oportunitats d'escapar-se a l'institutriu. No? D'aquesta manera coneixia també altres facetes de la vida. I quan ella tenia 13-14 anys, se'n van anar a viure a Sant Petersburg, la família, i van viure uns anys, curiosament, en el mateix carrer on va viure Vladimir Nabokov, en el carrer Bolshaya Marskaya, que, com el carrer Gran del Mar. No? I que està molt a la vora del riu Neva. És un, bueno, és un carrer, per aquells que heu estat allà, us recordareu un carrer doncs, de palaus, de cases, de gent benestant. No? Doncs eren gairebé veïns amb la família Nabokov, que també era de la mateixa generació com Irene, i també pertany a la categoria d'aquells que van tenir una infantesa meravellosa i després van passar una miqueta l'exili després va ser més difícil. No? Bé, aleshores d'allà ja Irene era una nena a qui li agradava molt sortir, tenia molta curiositat, no era poruga i tenia una tieta que només tenia 10 anys més que ella. No? I aquesta tieta era estudiant i de fet estudiava a París, però tornava a Rússia a vegades, i, sobretot quan estava a Sant Petersburg i també a Moscou, perquè la família feia viatges a Moscou, també passaven temporades allà. Aleshores ja quan va començar la revolució, perquè la revolució hem de pensar que començant de mica en mica les revolucions, no? Que es van produint primer alguns esdeveniments i després es posa en marxa d'una manera violenta. No? Però clar, hi havia molts problemes, molta policia, per exemple, i l'exèrcit que anava doncs, a el que coneixem de les pel·lícules i de novel·les com Doctor Zhivago, no? Que, per exemple, doncs, que afusellaven els manifestants i això. Doncs hi havia tot això i a vegades Irene estava molt a la vora d'algunes d'aquestes manifestacions. I quan ja l'any 1918, o sigui que quan ja la revolució havia començat, que ja estava en plena marxa, i quan ja estava de fet prohibit anar-se'n del país, el pare va decidir que tota la família havia de marxar a l'exili i que ho havien de fer de seguida. Es van preparar per anar a Finlàndia i per escapar-se es van posar roba de pagesos. Es van vestir de pagesos i van anar amb el tren vestits d'aquesta manera. No? I van arribar a Finlàndia i van passar una temporada i van passar alguns mesos, fins que allà també la revolució com si també comencés allà, com si els bolxevics a la frontera amb Finlàndia doncs també se sentien trets i llavors la família va haver de fugir d'allà. L'estada allà a Finlàndia, Irene era bastant feliç allà i això també ho descriu en la novel·la que us he dit abans, que és El vi de solitud. Des d'allà se'n van anar, la família se'n va anar a Estocolm i allà també van passar algun temps i després l'any 1919 van anar per barco a Rouen, a França, i després a París. O sigui que a partir de l'any 1919, quan Irene tenia 16 anys, van viure a París. I ella, tan aviat com va poder, va començar a estudiar a la universitat. Aleshores, això també no era una cosa normal. Ara hem de començar a parlar una mica de la mare, que és una persona crucial en l'obra d'Irene i en la seva vida també. A vegades es diu que ella va prendre la seva venjança, Irene, contra la seva mare, escrivint les seves obres. Jo crec que més que venjança, crec que era una cosa que ella necessitava treure-s'ho de dintre, no? Necessitava com aclarir-se unes certes coses, a veure què havia passat exactament, com havia sigut la seva relació amb la seva mare, com era la seva mare, no? Aleshores, li dedica una obra rere l'altra, no?, a la seva mare. O sigui que, per exemple, ella, haureu llegit El ball, no?, es pot dir una narració, una novel·la que és preciosa, que s'ha portat al cine, també s'ha vist al teatre, una petita obra mestra. Després la mare està en David Golder, la primera novel·la d'Irene. Està en Jezabel, una novel·la sobre una dona que està només pensant en mantenir-se jove a costa, i la mare realment era així, mantenir-se jove i a costa de la seva filla, a qui la vesteix de nena, i això realment li passava a Irene, que fins i tot quan ja era en l'adolescència, la mare la vestia sempre de joveneta, una mica per convèncer a si mateixa que tenia una nena encara petita, i a més perquè els seus amants, perquè bueno, sempre tenia amants, doncs perquè la veiessin com més jove, no una dona que només té una nena petita. I també l'Arthur de la Sang, i els focs de Les Feuilles d'Automne o els focs de Tardor, i bueno, i en els seus contes. Us he de dir que si busqueu obra d'Irene Nemirovsky, doncs clar, jo realment penso que ara que estem parlant de la seva obra, doncs que la suite francesa és la seva obra mestra, desgraciadament inacabada, que havia de tenir 5 volums. Estava basada una mica en Guerra i Pau de Tolstoi i una mica en la cinquena sinfonia de Beethoven, però només va poder escriure 2 dels primers volums, perquè després doncs, se la van emportar, la van detenir, se la van emportar al camp de concentració i un mes després va morir a Auschwitz. Per això doncs, no ha pogut arribar, desgraciadament, això. Però també les obres curtes són meravelloses. Si us agraden contes, és que jo crec que la Irene Nemirovsky té com un dels contes més bons que he vist mai. És que jo crec que realment la qualitat d'un escriptor es nota en els seus contes. Generalment, qui té bons contes és que també té bones novel·les. I si els contes potser no són tan bons, aleshores les novel·les potser tampoc ho seran, no? Perquè penso que realment es nota la qualitat. O sigui que jo sé que hi ha un volum de contes que ha publicat la seva editorial en castellà, que penso que és Salamandra, i aleshores es diu Domingo. no sé res més en francès, que està tot publicat, i en anglès part de la seva obra. Jo quan encara no estava publicat en francès, doncs jo castellà, aleshores jo la llegia bàsicament en francès, perquè bueno, tinc la sort de poder llegir en francès. I aleshores són els contes, vaja, tenen el cor robat. I són una mica diferents que les novel·les. Les novel·les, moltes vegades hi ha aquesta mare, hi ha la seva vida, moltes parts de la seva vida. En els contes potser no tant, els contes són diferents. Ella retrata la vida d'altra gent que ha viscut i bueno, parla també de l'envelliment de la persona, de la dona, de l'home, l'envelliment de la parella, pel bé i pel mal, homes i dones que s'han cansat del matrimoni, tot vist des d'un punt de vista molt humà, perquè ella és com molt, molt humanista. Aleshores, ja que hem estat començant a parlar de la suite francesa, doncs els dos volums que se'ns han que tenim doncs que s'han conservat doncs és Tempesta de juny i Dolce. Tempesta de juny és una és un volum com de quadres amb diferents personatges i aleshores retrata el caos, el gran caos que era la invasió alemanya a França, no? Des de molts punts de vista. Hi ha tota mena de retrats, gent que són molt valents, altres que no ho són gens, altres que, bueno, que són capaços ràpidament de sacrificar l'ésser més estimat, altres que se sacrificarien a si mateixos. I bueno, jo crec que aquest caos que ella veu a França, aquesta cosa que de cop i volta ningú té cap punt de referència, perdó tots els punts de referència, ella tot això ja ho havia vist en el seu moment a Rússia, quan ella vivia primer a Kiev i després a Sant Petersburg i una mica a Moscou, doncs ella ja va veure amb els moviments com prerevolucionaris, perquè a partir de 1905 a Rússia i a Ucraïna, clar, a part de Rússia, doncs hi havia aquests moviments revolucionaris que en alguns moments es podien també convertir en moviments, doncs, bueno, a vegades antijueus i tot això estava com a flor de pell, no? Tot i que en l'època d'Iran els pogroms eren el moviment revolucionari era molt més potent que els pogroms. Això no vol dir que els pogroms deixessin d'existir i que els barris jueus deixessin de tenir por. No, seguien tenint por. Aleshores, clar, Iran de fet va veure això, aquesta pèrdua de punts de referència, la pèrdua de, en fi, no només de punts de referència, però de la pròpia casa, de les pertenències, dels diners al banc, de tot, a vegades fins i tot dels fills, perquè ella retrata els fills que se'n van a lluitar contra els alemanys, doncs, clar, ella de fet ho ha vist en diferents punts de la seva vida. Gairebé es pot dir, amb una miqueta d'exageració, que això s'ha estès una mica al llarg de la seva vida, menys als anys 20, no? Quan eren els feliços anys 20, que hem de dir que també Irene els va aprofitar quan estava a París. Era una estudiant molt aplicada, però al mateix temps també era una noia jove. I aquí veurem algunes fotos. Era una noia jove, maca, i li encantava anar a ballar, li encantava anar a festes. Era una noia de casa rica i participava en les festes de l'alta societat, parisina. Els pares es veien amb la... a veure si aconsegueixo. Doncs aquí tenim Irene i el seu pare, també la seva mare, que jo crec que són les úniques fotos dels seus pares que existeixen. I bueno, gràcies a Sílvia, perquè jo estava buscant, però no n'he trobat cap. I llavors Fanny és la mare, i aquí tenim una situació que es descriu molt en la seva obra. Leon i amant de Fanny, no? Fanny, no? La mare i el seu amant, i el Leon, el pare, doncs, generalment, com que no volia perdre la seva dona, doncs feia la vista grossa a tot. I, i bueno, doncs és una mica l'època. Ja ho veieu, que en algunes fotos Irene és encara nena, i amb vestits molt de nena, i en altres doncs ja deu ser ja la senyoreta. I després, en una d'aquelles festes, ja coneix aquí un noi que es diu Michel, i que també és de tradició jueva russa, i s'hi casa. Llavors aquí tenim la seva família. Tenen dues filles. Una va néixer l'any 29 i l'altra ja al final dels anys 30. I aleshores ara us explicaré una anècdota que té a veure amb el seu primer llibre i la seva primera filla. Irene va escriure la primera novel·la, però això no vol dir que de cop i volta es va posar a escriure. No, Irene va, des de sempre, des de que tenia com... Bueno, des de que va morir la seva institutriu. O sigui, que quan va, que era el seu punt de referència, una persona que ella estimava, amb qui passava els dies, que tenia moltíssima confiança, i la, bueno, la institutriu va morir per culpa dels pares, perquè no la van cuidar i la van tractar malament, bàsicament la mare. I doncs quan Irene tenia 14 anys, es va posar, en aquella època es va posar a escriure. Bàsicament el primer eren apunts sobre les seves lectures. A ella li agradava moltíssim en aquella època, sobretot Turgenev, i Turgenev la va acompanyar tota la vida. Turgenev, però també era Gogol, Gogol també era un dels seus escriptors, que a més doncs, parlava de la seva terra, l'Ucraïna, i Pushkin. A Pushkin li va dedicar un llibre. Perdó, Pushkin, però com tots els russos, Pushkin, però Txékhov. A Txékhov li va dedicar un dels seus llibres, no? Que també es va publicar als anys 30. Aleshores, ella va començar a apuntar-se coses sobre les seves lectures, sobre les seves vivències. Sempre portava a tot arreu una, un llibre de notes. A vegades eren notes íntimes i per exemple, bueno, tinc dues anècdotes per explicar sobre els dos llibres. Abans hem parlat una mica de la seva gran novel·la, que és Suite francesa. Aleshores, les filles, quan la mare ja estava a la... ja se l'havien emportat, ja l'havien portat al camp de concentració, el pare també l'havien detingut, no va tornar cap d'ells, o sigui que quedava molt clar que tots dos van morir al camp de concentració. I les filles, després, quan ja l'època era com cada vegada més en contra d'elles i el poble on vivien, doncs alguns policies els anaven darrere de les filles com per també poder-les portar als camps de concentració, policies francesos. Aleshores la cuidadora de les nenes les va portar d'un lloc a l'altre a França i bueno, a vegades estaven en convents de monges i diferents llocs, els llocs més diversos. No? I sempre portava una cosa, que era una maleta plena de manuscrits de la mare. I aquest era com una mena de tabú que no volien obrir aquesta maleta, perquè tenien una mica de por que es trobarien una por sagrada, no sé, era... no volien obrir aquesta maleta. No? A vegades doncs, miraven una mica i veien bueno, que hi havia punts molt, molt íntims i aleshores deien no, això no és per nosaltres i clar, hem de respectar la mare. I aleshores bueno, anaven passant les dècades, les filles ja tenien la seva vida, una d'elles, l'Elisabet, la més petita, que es diu Elisabet Gil, va escriure una biografia de la mare molt bonica i era una directora literària en diferents editorials franceses i un dia va obrir la maleta i va veure que allà hi havia doncs, la suite francesa, una novel·la, i va començar a llegir, després ho va passar a la màquina i després ho volia donar a un fons literari. Allà també van veure bueno, que hi ha una gran obra de gran magnitud, una obra de molt important, literària. Aleshores ja començaven a existir els ordinadors i es va fer una versió electrònica i per fi, doncs, una mica més tard, es va publicar com una novel·la i es va convertir, bueno, ja us en recordeu, en un gran èxit literari. No? I tot i que no és fàcil, no és lectura fàcil, sobretot la primera de les dues novel·les, la que són com fragments, històries de diferents persones que no sempre van lligades, realment això requereix bons lectors i bueno, tot i això doncs, es va vendre moltíssim i la gent estava encantada en arreu del món. No? O sigui que cap aquí la suite francesa. L'última novel·la inacabada i la primera, que és una altra anècdota sobre això, però més que anècdota és també doncs, que ens il·lustra algo sobre com era Irene i la seva obra. Doncs aquesta novel·la és David Golder i David Golder és una novel·la sobre també sobre la seva família, són uns banquers que tenen una vila a Biarritz on Irene anava moltes vegades de vacances i coneixia perfectament bé aquesta societat de banquers i sabia que era un ambient al mateix temps molt cruel amb tothom, amb gairebé tots els participants d'aquesta societat. Està també la mare, la dona del banquer, que és el protagonista, que bueno, com la mare de la pròpia Irene, doncs és una arpia frívola, d'aquestes que només pensen en la seva joventut, bellesa i vestits i amants. Bé, doncs aquesta novel·la que està escrita amb un gran coneixement, i a més hem de pensar una cosa, que de novel·les com aquestes no hi ha moltes, perquè generalment els escriptors viuen en una mena de solitud i entre altres escriptors i una mena com de microcosmos cultural, però no viuen entre banquers, no? O sigui que era una novel·la amb gran coneixement de causa i aleshores bé, doncs Irene el va enviar a l'editor Grasset i aleshores l'editor ho va llegir i va pensar, boníssim. No sabia qui era l'autor perquè tot estava com anònim, no figurava cap nom, i no hi havia cap adreça, perquè el que passava a Irene, que mentre ella estava embarassada i ja tenia un embaràs últim, que últim en el sentit que ja estava molt a prop de parir, i aleshores estava molt més pel moment de donar a llum que no pas per la seva novel·la, no? I bueno, doncs va donar a llum la seva primera filla, la seva filla gran, i així va passar algun temps, i però clar, l'editor va haver de posar un anunci en un diari dient que es busca l'autor de tal llibre, i per casualitat Irene ho va veure i aleshores s'hi va presentar en l'editorial, així com joveneta que era, gairebé una nena, i somrient, així com fresca, bé, maca, i llavors l'editor gairebé que li va dir, bueno, i tu què fas aquí? I ella diu, jo soc l'autora del manuscrit. L'autor no s'ho podia creure, no? Però bueno, al final s'ho va creure i també va bastir la publicitat i tot en aquest fet que ho va escriure una joveníssima immigrant, a més, no? Això també és molt interessant. Hem parlat, doncs, de diferents obres de l'Irene, però aquí hem de tenir en compte que generalment tots els immigrants tenien problemes amb lingüístics, no? Irene no es plantejava mai, era com, per ella era una cosa clara que havia d'escriure en francès. Fins i tot Nabokov, que també tenia institutrius angleses, i a partir dels seus 2 anys de vida, doncs, d'una manera vivia en l'ambient una mica anglès, perquè els seus pares eren anglòfils i en la família es llegia molt en anglès, llegien llibres anglesos, i ell estava molt exposat a aquest idioma. En canvi, el francès sí que era un idioma molt utilitzat en tot Occident per la classe benestant, no? Els aristòcrates i l'alta burgesia utilitzaven molt el francès, però el fet és que no era la llengua materna d'Irene, no? I va utilitzar-lo des del començament, ho tenia molt clar, ella escrivia des de la seva primera obra, tot, o sigui, un francès brillant, que a més un francès absolutament natiu, no? Que per exemple a Nabokov se li havien de fer correccions, no? A Joseph Conrad també, l'admirem per escriure en una llengua que no era la seva, però Irene és que no se li havien de fer aquesta mena de... Era una escriptora francesa des del començament, no? I perquè ella estava enamorada de França. Tot el francès, ella pensava que estava com predestinada per viure a França. Admirava aquest país de la Revolució Francesa, tota la igualtat i fraternitat, tot això. Pensava que era el país que promès per a ella. No? Tot i que França no es va portar tan bé amb ella, perquè, per exemple, ella i tota la seva família va demanar nacionalitat francesa. Doncs no li van donar mai la nacionalitat francesa. I conec altres casos així, eh? Per exemple, abans vam començar parlant de dones que van estar al Gulag, doncs una d'aquestes dones que va estar al Gulag i que vivia a França, també abocada a la cultura francesa, i ni aquesta persona que portava una revista des de França i amb Marcel Sallà i tot, i participant en l'ambient cultural, res, res. Durant anys i anys, aquestes dones i homes doncs, trucaven a la porta de les autoritats franceses, però no els van donar, això mai. O sigui que, bueno, d'altra banda, el pare sí que veia venir l'antisemitisme creixent a Europa. No? El pare se'n va a viure o passava temporades molt llargues als Estats Units. Llavors, li deia, i he vist parts de les seves cartes, com li deia a la seva filla, sisplau, vine a viure als Estats Units, saps perfectament l'anglès, no tindràs cap problema, però és que no hauries de dir, hauries d'abandonar Europa perquè algo passarà, és que no serà que aquest antisemitisme creixent, que després de creixer, no, passarà alguna cosa terrible. Irene pensava, no, també no la podem culpar perquè, clar, tenia tant d'èxit i estava tan ben rebuda com a escriptora francesa que bueno, abandonar tot això era molt difícil. No? Sí, doncs bé, us he promès que us llegiria una mica, bueno, he decidit llegir aquí uns paràgrafs que ha escrit la... perquè aquests temes jueus són uns temes molt delicats i aleshores jo personalment us he donat una miqueta la meva visió de com era la convivència de l'escriptora amb el fet de ser jueva. Però bé, és la meva visió de lectora, que he estudiat una mica, però no sóc una estudiosa a fons, no sóc una biògrafa. En canvi, aquí, doncs, en aquesta nova versió catalana de la suite francesa traduïda per Anna Casasses, evidentment una traducció fabulosa, no cal dir-ho, que només aquest nom ja és tota una recomanació, doncs hi ha un prefaci, un pròleg, fet per aquesta Miriam Anisimov, que és justament una de les biògrafes, direm. I ella ha escrit aquí sobre aquest tema de ser jueva, no? Una mica la seva relació amb el fet de ser jueva i de ser de tradició jueva. Doncs aquesta Miriam Anisimov diu el següent. Que jo no sé si estic sempre d'acord, potser no, amb el que diu Anisimov, però de totes maneres us ho vull llegir. Estem en el Museu Jueu de Girona i per tant és un tema important del qual hem de parlar. Aleixa Elelu Nemirovski descriu els burgesos del primer gremi de botiguers que tenien dret de residir a Kiev, ciutat que en principi estava prohibida als jueus per ordre del tsar Nicolau I. Irene Mirovsky no renegava de la civilització jueva de l'Europa oriental en la qual havien viscut els seus avis i els seus pares, encara que se n'haguessin allunyat un cop enriquits. Però als seus ulls, el maneig de diners i la subsegüent acumulació de béns estaven tacats d'oprobi, tot i que la seva vida de jove i d'adulta va ser la d'una gran burgesia. Quan descriu l'ascensió social dels jueus, fa seus tota mena de prejudicis antisemites i els atribueix als estereotips perniciosos de l'època. De la seva ploma en sorgeixen retrats de jueus pintats amb els termes més cruels i pejoratius i els contempla amb una mena d'horror fascinant, tot i que reconeix que hi comparteix una comunitat de destí. En això, els tràgics esdeveniments li donaran la raó. Quina relació d'odi envers un mateix es pot veure sota la seva ploma? En un moviment vertiginós adopta essencialment la idea segons la qual els jueus pertanyen a la raça jueva de valor inferior que tindria uns senyals distintius fàcils de reconèixer encara que sigui impossible parlar de races humanes en el sentit que tenia la paraula durant els anys 30 i que seria generalitzat a l'Alemanya nazi. Bé, doncs més o menys fins aquí, aquí ho deixo. Doncs bé, clar, és que la paraula raça s'utilitzava fins no fa gaire, és que de fet no, només fa com uns 20 anys que ens hem començat a sensibilitzar que certes coses com raça i sang doncs no s'haurien de fer servir en aquest context. No? Jo la veritat és que he llegit l'obra d'Irene Mirovsky, ho he llegit tot, o quasi tot, i la veritat és que jo més aviat la compararia amb Hannah Arendt quan critica els jueus com una que és d'aquesta comunitat i per tant és crítica amb els seus. En lloc de bastir com una mena de religió sobre bueno, nosaltres som els millors i fer com una mena de xovinisme, és una intel·lectual que sent que hauria de criticar el que millor coneix. No? Aquesta és la meva visió. Però bueno, cadascú té la seva i aleshores jo crec que ara és també cosa vostra doncs, de llegir la seva obra i bueno, una miqueta fer la vostra pròpia imatge. Jo ara m'agradaria ensenyar-vos aquí algunes fotos d'ella i després i després abans d'acabar voldria llegir una miqueta un paràgraf o dos de la suite francesa per aquells de vosaltres que potser no l'heu llegit doncs per poder-vos fer una idea de lo meravellosa que era. Aquestes són les seves filles, ell també té gent que hi ha nit. I bueno, ja està. Ja està. Això ja, bueno, aquí hi ha cobertes de les primeres edicions dels seus llibres. Bé, ara passo a la lectura. Gràcies per la llum. Tenim una miqueta de temps o no gaire? Tinc 10 minutets?
Sí.
És que no t'he preguntat quan havia de dir. Sí? Doncs jo us he dit abans que aquesta novel·la, La suite francesa, és fins a un cert punt, és molt original, és molt seva, és una cosa, una novel·la originalíssima, molt com de l'avantguàrdia, de l'avantguarda d'aquell moment, no? Que era un moment de les vanguardes. Però al mateix temps, clar, Irene havia begut de la tradició russa, és evident. I clar, Guerra i Pau, en aquest sentit, doncs era un punt de referència per a ella. Doncs aquí tenim un capítol que es diu La guerra. Calent, pensaven els parisencs. L'aire de la primavera. Era de nit en temps de guerra, alarma. Però la nit s'esmorteix, la guerra és lluny. Els que no dormien, els malalts colgats al llit, les mares que tenien fills al front, les dones enamorades amb els ulls emmusteïts per les llàgrimes, sentien la primera alenada de la sirena. De moment només era una inspiració profunda, semblant al sospir que surt un pit oprimit. Van passar uns instants abans que tot el cel no s'omplís de clamors. Feia l'efecte que arribaven de lluny, del fons de l'horitzó, sense pressa. Els que dormien somiaven al mar que empeny endavant les onades i els còdols, en la tempesta que sacseja el bosc el mes de març, en un ramat de bous que corre feixuc i fa trontollar el terra amb els unglots, fins que al final el son claudicava i l'home, descolgant una mica els ulls, murmurava. És l'alarma? Les dones, més nervioses, més vives, ja estaven dretes. N'hi havia que, després d'haver tancat finestres i porticons, se'n tornaven al llit. El dia abans, dilluns 3 de juny, havia estat la primera vegada des del començament de la guerra que havien caigut bombes a París, però el poble continuava tranquil. Tot i així, les notícies eren dolentes. Feia de mal creure. No hauria costat menys creure en la nova de la victòria. No s'entén, deia tothom. Sota la llum d'una llanterna, la gent vestia les criatures. Les mares agafaven a coll els petits cossos feixucs i tedis. Vine, no tinguis por, no ploris. És l'alarma. Tots els llums s'apagaven. Però sota aquell cel de juny, daurat i transparent, es veien totes les cases i tots els carrers i semblava que el Sena concentrés totes les llums disperses i les reflectís sent duplicades com un mirall bisellat. El riu atreia les finestres no prou ben dissimulades, els teulats que mirallejaven en l'ombra prima, les ferramentes de les portes, cada ressalt de les quals brillava febrilment, feblement, uns quants semàfors que aguantaven més estona que els altres, sense que se sabés per què, els captava i els feia jugar sobre l'aigua. Des de dalt es devia veure com lliscava blanc sobre un riu de llet. Guiava els avions enemics, pensaven alguns. D'altres afirmaven que era impossible. En realitat no se sabia. Jo em quedo al llit, murmurava alguna veu ensenyada. No tinc pas por. Però n'hi ha prou amb un cop, responia la gent de seny. Bé, doncs fins aquí la lectura. Aleshores, aquesta novel·la, de fet, és l'única que no va poder, que el seu marit, el marit d'Irene, no va poder passar a màquina, perquè ell li passava a màquina tota la seva obra. Vaja, ho trobo molt bonic. I perquè a vegades parlem de les dones que passen a màquina els textos dels homes, no? Com era la mateixa Vera Nabokov i moltes altres dones, com feia la meva pròpia mare amb els textos del meu pare, doncs aquí era el marit, que bonic, no? I clar, doncs aquesta novel·la ja sabem el seu destí, que viatjava en una maleta que portaven les filles de l'escriptora amunt i avall, i el marit, bé, després de la detenció, direm, el juliol de l'any 42, i un mes després de la seva detenció, ella va morir assassinada a Auschwitz, però clar, el marit no va tenir aquesta notícia, aleshores no perdia l'esperança i escrivia cartes allà on podia, demanant si ell mateix podria anar a complir la condemna de la seva dona al camp de concentració, perquè al·legant la salut feble de la seva dona, que tenia asma. I aleshores, bueno, va cridar l'atenció sobre si mateix i ell, al cap d'uns mesos, se'l van emportar també. També va anar per a Auschwitz i va anar directament a la càmera de gas. Bé, doncs aquí acabem. I moltes gràcies per l'atenció.
Gràcies, Mònica. L'any 2010, el Memorial de la Shoah a París va fer una exposició que es titulava Irene Nirovsky and the Standing Images, en la qual hi havia el manuscrit de Suite Francesa mostrat. Tenim el catàleg a la biblioteca, és d'on han sortit les fotografies que has projectat. Jo vaig tenir l'ocasió de veure-la i em vaig enamorar encara més del personatge de Irene Nirovsky. Hi havia cartes, hi havia imatges, hi havia el manuscrit sencer. I hi havia un tall de veu de Irene Nirovsky amb una entrevista que li havia fet Radio França el 23. Vull dir que senties a parlar de Nirovsky, era una cosa molt, molt impressionant. Teniu el catàleg aquí, el deixo a la taula amb la Mònica i si algú el vol veure. Doncs moltíssimes gràcies, Mònica, ha sigut molt il·lustratiu, molt bonica la teva presentació. Tenim encara una estona, si algú vol fer alguna pregunta o una intervenció, aprofitem perquè tenim a la Mònica. Jo volia saber a què us dedicava el seu pare.
Ah, sí. El seu pare era bàsicament banquer, okay. O sigui que sí, per això Irene coneixia aquest ambient també. I també, bueno, va començar com a home de negocis, per això doncs, feia aquests viatges per Dniepr amb la filla i anava a diferents pobles, anava a les cases d'alguns terratinents ucraïnesos i per fer negocis amb ells, no? O sigui que home de negocis, després esdevingut banquer, va guanyar molts diners i per a la família, però bàsicament per a la mare, perquè la veritat és que la mare poca cosa va compartir amb la filla i les netes quan van anar a veure l'àvia, o sigui que la Fanny, la mare d'Irene, quan amb els pares morts i aleshores van tocar a la seva porta i li van dir ens hem quedat sense pares, ens pots ajudar? I ella vivia en una gran mansió, una casa o un pis enorme al mig de París, a la Avenue Wilson, que és, bueno, el centre de les finances i el centre més ric de París, no? I aleshores els va dir a través de la porta, doncs busqueu refugi en un asil, però no em vingueu a molestar a mi. Això ho diu tot, no? El pare ja no vivia, el pare vivent va morir al començament dels anys 30.
Una mica els seus llibres reflecteixen una mica aquesta frase d'aquí que està malament, que hauria de dir tres acusacions, burgesa, hauria de dir antijueva i mala patriota. És una mica en el sentit del cas exposat. O sigui, és aquesta gran exiliada d'arreu. És acusada de burgesa i de rica i d'aristòcrata en el seu país d'origen. I per això marxa, ella de la família. Escriu David Golder i comença a tenir polèmica amb la seva comunitat, que és la comunitat jueva, que l'acusa d'antisemita, sobretot per David Golder, o per altres coses com les que has exposat. I quan es publica Suite Francesa, França reacciona molt malament, perquè és molt mal rebuda Suite Francesa a França. Es publica el 2004, em sembla que les filles decideixen publicar el manuscrit, acudeixen a Alvin Mitchell, si no m'equivoco, i sembla que és Alvin Mitchell que publica Suite Francesa, i hi ha una reacció important a França perquè Suite Francesa deixa molt malament els francesos. Durant l'ocupació, Suite Francesa parla, si heu vist la pel·lícula o si heu llegit el llibre, sabeu perfectament, no? I per tant, és aquesta triple acusació, és a dir, triple rebuig de l'obra de Lewirovsky acusada doncs, d'això, no? Burguesa, antisemita, mala patriota, i malgrat tot ella sempre va repetint la meva pàtria és la meva llengua. Per tant, què m'has fet, no? Pàtria, què m'has fet, França?
Sort que no ho va viure, no? Perquè també al mateix temps, clar, Suite Francesa es va vendre moltíssim, va trobar moltíssims lectors, bàsicament a França, però a tot arreu del món. I clar, bueno, això també doncs, per la família devia de ser una satisfacció. I qui no volia veure el seu retrat així, doncs és el seu problema, perquè la veritat és que Irene sí que va fer el seu examen de consciència de com eren els seus, el que he dit abans, com eren els jueus banquers provinents de l'Europa de l'Est. Doncs ella sí que ho va fer. Doncs en aquell moment potser tocava als francesos de fer-ho també.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies important per nosaltres que ens respondeu l'enquesta, que hem deixat junt amb la primera informació. I fins al dia 25 de maig amb la Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.